Benvingudes a la Terra Batega. La Terra Batega, a punts per un món mobilitzat. Un podcast sobre emergència climàtica, lluites i resistències.
La Terra necessita que la cuidi perquè ella em cuidi a mi.
Que la ciutat està massa allunyada de la natura.
Que la Generalitat no li ha d'espantar de cedir poder al territori per fer una gestió més adaptada a la realitat de la muntanya.
M'agradaria doncs, fer els pobles de Vallcardós, el Pallars o del Pirineu, és que s'hagin reconstruït les comunitats, també a través d'un aprofitament sostenible de recursos naturals que puguem mantenir aquesta vida als pobles doncs, dinàmica i viva, no?
Vales a Preixa Riba, fa molts anys treballant amb temes de dinamització local, treballant amb temes vinculats a projectes vinculats a la cultura, al territori, la pagesia, la terra. Bueno, com a tot arreu, penso que hi han hagut canvis molt ràpids, sobretot ja no diríem en les últimes dècades, que per descomptat han hagut moltíssims canvis, canvis molt radicals, de fet, de manera de viure i d'entendre el món, això segur. Però si penso en l'última dècada especialment, no? Aquest monoconreu que passa a altres llocs de diferents maneres i en altres sectors, aquí encara s'ha accentuat molt més. No? I llavors, més del 80% és activitat turística, però això el que no ens hem donat compte fins i tot ni ara és que està portant conseqüències molt greus en el sentit de que és un territori cada vegada més fràgil perquè ara, a dia d'avui, ens trobem amb problemes que la gent no troba un paleta per fer-se casa seva, perquè no hi ha persones que facin el relleu d'aquests oficis. No hi ha electricistes, s'estan jubilant els fusters i no hi ha relleu de fusters. Per què? Perquè l'orientació formativa del territori s'ha orientat 100% a sortides turístiques, perquè en el seu moment hi havia una demanda molt específica. I sense donar-nos compte, el turisme se'ns ha menjat per complet i ara estem mancats de moltíssims serveis vinculats naturalment a tasques que són necessàries, no? Per la nostra vida, per la nostra comoditat, que no es poden suplir del territori i que cada vegada ens farà ser encara més dependents de territoris més llunyans, no? Que no ens adonem que hem de posar el foco a fer territoris molt més resilients, resistents, que es puguin autoabastir, evidentment amb l'alimentari, per descomptat que això fa molt temps que arrossega, no? Aquesta falta de relleu i les conseqüències en aquest sentit que porta, no? D'una falta de proveïment, però a més això s'està extenent amb altres sectors, no? I torno a dir, està passant sense que ens estiguem fixant que això ja ho tenim a sobre i que rectificar-nos demanarà molt temps.
Jo sóc Xavi Ròdenas i tinc una empresa de gestió forestal que es diu Eixortà. I també pues, vaig arribar aquí cap a l'any 2000 i bueno, pues, em dedico una mica a donar suport a ajuntaments, a propietaris i també a tractar d'innovar en la mesura que puc en el sector forestal. És molt complex fer un anàlisi històric cap endarrere perquè sobretot hauria de ser sociològic i no tan vinculat a la gestió perquè és derivat de no, la gestió al final. Però sense cap dubte, si jo miro enrere, com vam arribar que vaig arribar a la vegada que el Marc, un any després, el canvi ha sigut molt positiu. I això ho explico, té una explicació al darrere, perquè quan vam arribar estàvem vivint els últims coletazos d'un abandonament rural brutal, d'una destrucció del sistema social que havia existit fins als anys 60 aquí al Pallars, i que entenies com una fuga, no tant de l'arribada del capitalisme, que també, sinó com una fuga d'una pressió sociològica, i a la mínima que podien, molts van marxar, no? I sobretot les dones. O sigui, que això va venir plegat amb el capitalisme, també. I tot això s'ha pues, d'analitzar i donar per a molt. No és tan fàcil.
Em dic Laia Grill Perelló, sóc la tercera generació de ramaders aquí a la granja de Cal Rosell, que és com es diu casa nostra. Estem a Peramola i vam fer doncs, aquesta granja que veieu amb una capacitat d'uns 200 animals, més o menys. Ara no em voldria equivocar, però crec que hi ha només un 3% de dones a tot Espanya que siguin part d'un consell rector d'una cooperativa, no de titulars ni a més. Però, per exemple, tot el que són llocs de representació de la pagesia, consell rector d'una cooperativa, junta d'una comunitat de regants, sindicat agrari, encara avui hi ha molt poques dones. Llavors, no han tingut visibilitat ni reconeixement de la seva feina. Aquí l'Alt Urgell és la comarca més envellida de Catalunya. Llavors, això vol dir que molta gent ja d'uns 30 anys ara i tal ha marxat. La generació meva de 25 i cap a sota també molts marxen. És cert que hi ha poca feina qualificada, podríem dir, no? Però també perquè hi ha hagut una desvalorització de tot el que són les feines vinculades al camp, que al final són les més idònies per fer aquí. Es pot fer d'altres coses, però estem lluny de les zones de consum, estem lluny del port, no tenim tren, l'autobús per anar a Barcelona t'has de vendre un ronyó per agafar-lo, i evidentment això aportant, no, a dos coses, a que siguem vistos com a un territori de descans, més que un territori de vida, no? Llavors tenim el poble relativament buit, la població envellida i una fuga de talent i de joventut brutal.
Jo sóc el Marc Garriga, enginyer forestal, i des de fa uns 12 anys estic de director del Parc Natural del Pirineu. Bé, jo crec que aquest territori ve de molts segles d'història d'una gestió molt per la sobirania dels recursos naturals que hi ha en aquest territori, molt tancada, i de cop els darrers dècades s'ha obert el mercat global i això ha fet uns canvis molt, molt elevats, no? Passar des d'una agricultura i una ramaderia de subsistència a entrar en un mercat dels productes que ha fet capgirar tot, i també en el marc de la comunitat europea amb tot el tema dels ajuts. I això ha fet canviar totalment les regles del joc, sobretot per tot el sector agroramader d'aquest territori, que és el que mantenia aquest àmbit, i també el forestal. ¿Vale? Abans els boscos de la fusta era la gran guardiola dels pobles, aquí en context de boscos comunals, i amb el qual es reclamen els carrers, i ara els boscos, la fusta ja no compensa apenes, a vegades, ni la gestió, i necessita recursos públics. No? I això ha fet canviar totalment que el bosc hagi augmentat en fruit d'aquest abandonament rural, més que la fusta ja deixa de ser tan rentable, ha fet que el paisatge s'està canviant a marxes ràpides de tancament d'espais oberts que es van tancant i que el bosc va guanyant terreny.
Soc el Joel Baró, actualment exercixo d'alcalde al municipi de Vall de Cardós. La gestió de recursos naturals s'ha anat separant d'aquella gestió més comunitària que venia dels propis comunals, els comuns de veïns, i ha anat ficant-se les mans de l'administració pública, ja sigui els ajuntaments o ja sigui també altres administracions, com pot ser també les figures i els espais de protecció natural, com pot ser en el cas d'aquesta zona del Pallars, el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Llavors, d'alguna manera, la gestió de recursos naturals està molt condicionada per l'administració pública, en una part, però també, per exemple, per individus i per persones, no?, amb interessos més particulars, que d'alguna manera ja s'ha trencat o s'ha estat trencant amb la visió més col·lectiva de gestió de la muntanya, no?, i que d'alguna manera s'ha anat reduint amb poques persones que estan fent la gestió de la gran part dels termes.
Jo sóc la Sara Gutiérrez i sóc, juntament amb el Miquel, que és la meva parella. Som 30 cabres. 30 cabres és un projecte vital. Estem situats a Éller, a la Cerdanya, i des de fa 9 anys, una mica més de 9 anys, tenim un ramat de cabres que surt a pasturar cada dia, munyim, fem formatge amb llet crua de les nostres cabres i fem la venda directa del formatge. És a dir, tanquem tot el cercle. A nivell paisatge i ecosistema, sí, hi ha hagut uns canvis molt bèsties. Vale? O sigui, nosaltres vam arribar aquí amb unes temperatures, i les temperatures les sabem perquè teníem monitoritzat l'espai on vam fer la cava dels formatges i no ens feia falta tenir un sistema de fred, i fa 2 anys el vam haver de posar perquè era insostenible. Evidentment, si aquí hem notat aquest canvi, imagina't el paisatge. És a dir, les pastures eren molt més verdes, eren molt més profundes, eren molt més denses, i ara ja no ho són, i no és perquè mengin les cabres, no només. Vale? O sigui, les cabres han desbrossat moltes zones, nosaltres hem fet molta feina, però la densitat d'herba que hi havia abans no hi és. Jo no havia vist mai els cirerers perdre fulles, vull dir, estar allà marrons i perdre les fulles al juliol, i fa 2 anys passava. I la sort va ser que l'agost va començar a ploure i aleshores es va mig recuperar. Però no havíem vist mai la font d'aquí de la plaça seca, i l'any passat es va secar, saps? O sigui, això està passant. Per tant, sí, hi ha un canvi, i hi ha un canvi bastant important. I hi ha zones que nosaltres, amb el ramat, hem decidit deixar de pasturar perquè no s'erosionin més. I aleshores, però clar, això jo crec que és la gestió responsable. no l'aprofitament. Tornem a lo mateix. Clar, una cosa és aprofitament, saps? De les hectàrees, la terra està perquè jo me n'aprofiti, saps? I una altra cosa és, ostres, la terra necessita que la cuidi perquè ella em cuidi a mi. Perquè al final, si jo vull seguir tenint aquella herba tan bona, necessito cuidar-ho. Perquè si m'ho carrego, ja està. Ja no es recupera. En canvi, si jo deixo d'anar els 2 anys de sequera, saps? Aquest any potser hi podré tornar a anar. Perquè no s'haurà erosionat tant i tornarà a sortir aquella herbeta.
Jo tinc la sensació que la gent de la ciutat, sense menys tenir ningú, s'ho feien amb un got d'aigua. No saben fer res, no saben aparcar el cotxe i que després no els hi toqui el sol, no? Cap a on anirà l'ombra. Miren el cel, no saben per on vindrà la pluja. Aquí la gent, vulguis que no, totes aquestes habilitats, que jo crec que la societat no les té molt en compte, les tenim superdesenvolupades. I això és una conseqüència, jo crec, de que la ciutat està massa allunyada de la natura. No t'hi pots posar a contra, però has d'intentar que ella vagi aprofitar el que més et ve de cara, no? Vols sembrar, has de sembrar quan saps que la natura farà un temps, un clima determinat. No pots pretendre sembrar quan a tu et vagi bé.
Jo sóc l'Andreu González, que sóc el director i fundador de la Fundació Projecte Boscos de Muntanya. I ara som una organització que porta 18 anys treballant. A nivell professional ens hem anat professionalitzant. Som de mitjana 4 o 5 persones a jornada completa tot l'any, el que arriben a cotitzar a Seguretat Social, més tot l'altre. Estem organitzant entre 20-24 setmanes forestals a l'any i estem mobilitzant unes 300-400 persones a l'any amb tots aquests voluntariats i treballem al voltant de uns 200 dies a l'any, o sigui que representen pues, 200 entre 3, pues, uns 7 mesos de feina que deixem al bosc. No? Però el més important i la nostra tasca no és la feina feta, sinó el canvi de mirada i el canvi de perspectiva i el canvi del marc mental urbà respecte a el que és la societat rural, el que és la gestió forestal, el que és el forestal i el que és la muntanya, no? No podem anar sols, nosaltres no podem agafar un bosc. Jo crec que ho diu els projectes demostratius. Estem vivint una societat actual europea, no sé si és només... Jo crec que és pràcticament tot Europa, que tots són projectes demostratius. Vull dir, els diners que hi ha d'Europa per les solucions i els reptes ambientals al territori són els projectes LIFE, que et toca la loteria i tens un projecte LIFE demostratiu. Però on estan els diners que s'han d'invertir per construir aquests ecosistemes? Jo no estic d'acord amb les polítiques. No estic d'acord amb aquestes polítiques de que nosaltres us hem de demanar diners a vosaltres a Brussel·les. No, no, al revés. Nosaltres tenim els coneixements, nosaltres tenim aquí la xarxa, sabem fer les coses, si us plau, donem-nos aquí els nostres pressupostos i tinguem la nostra autonomia financera per gestionar els nostres territoris.
I jo em dic Urgell Escrivà i des de fa 9 anys soc la directora de la Fundació Privada Integra Pirineus, que treballem per la inserció social i laboral de persones en risc d'exclusió, especialment els que tenen discapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental, i majoritàriament en l'àmbit laboral ens dediquem a la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu. I neix com un projecte molt, molt laboral. Llavors ens crea una empresa d'inserció i un centre especial de treball, que són 2 empreses sense ànim de lucre, vale? I el que fan és treballar en la gestió forestal. Els pressupostos que s'hi dediquen des de l'administració són irrisoris fins al punt que, sisplau, corregiu-me, perquè fa temps que porto dient aquesta xifra, perquè una vegada la consellera Teresa Jordà va dir que duplicarien el pressupost i va dir que eren 9 milions i passaven a ser 18. Jo quan vaig sentir 18 vaig quedar esgarrifada. Dic, però si això és un terç del pressupost d'una empresa puntera, no? de la seu, no? Llavors ens de dir, ostres, per tots els boscos de Catalunya, saps? Que dius, és que és inviable. Però el gruix de les persones que treballen al bosc no ha pogut créixer perquè és una incapacitat total de trobar persones que vulguin treballar al bosc, no? I persones que vulguin treballar al bosc, amb naturalesa que això comporta, tot i que són uns horaris de 7 a 3, que dintre del món forestal, no? Un projecte molt amable, vale? Però, per exemple, tota aquesta gent que deia a l'Andreu, no? Que sortia del projecte Boscos i demés, però necessitem caps de colla. I saps què passa? Que no existeixen, vale? Perquè s'han extingit, com s'estan extingint els pagesos.
Bueno, la revolta pagesa és el que hem vist una mica tots, no? És aquesta, com a mínim, una mica aquest crit, no? De reconeixement, de respecte, de canvis, no? Cadascú en la seva línia, perquè són sectors molt diferents, un sector molt intensificat que vol mantenir la seva activitat tal qual està, i perquè és l'únic que coneixen i que és l'únic que consideren que els garantirà, no?, la seva manera de guanyar-se la vida, per descomptat. I hi ha un altre sector extensiu que també vol mantenir la seva manera de viure i ser també respectat i continuar en el temps, no? I de moment el que han trobat són punts en comú per poder anar treballant i caminant junts. Tot i que és veritat que el gremi de la zona del Pirineu, com que té unes característiques més homogènies, potser és, en aquest sentit, una mica més diferent, no?, o pot anar més en la línia que nosaltres ens agradaria veure a la resta del territori. Llavors, és més fàcil amb ells plantejar certes coses. Per exemple, ells estan molt oberts a parlar amb l'Assemblea per la Transició Ecològica, cosa que sectors com la Plana de Lleida no voldrien fer-ho de cap manera perquè ho veuen un dimoni i un problema que l'únic que vol fer és parar-li els peus, no? Llavors, aquest és un moviment que jo penso que s'anirà endreçant, ordenant, agafant particularitats, però tenen molt clar que el que volen és lluitar per la seva supervivència de manera digna, cosa que a dia d'avui no està garantit per cap cantó, ni per uns ni pels altres, no? Però ràpidament la Victòria el que va fer és, d'acord, contactarem no només amb els catalans, sinó amb la zona d'Aragó, amb la zona de Navarra, amb la zona de País Basc i anirem cap allà. Llavors, això no hagués passat abans, de cap de les maneres. Llavors, ara sí que hi ha persones que s'alliberen de manera voluntària per donar la veu a les seves problemàtiques. Llavors, per mi això em sembla ara com aprofitem-ho, no? Aprofitem-ho perquè, com a mínim, jo veig que és un moviment que té una intenció clara de continuar i perllongar-se en el temps. I aniran aprenent, tot i que torno a dir, falta ser molt més contundent amb aquest govern perquè el govern constantment els està prenent el pèl. Constantment els està prenent el pèl, no? I això és temps, però bueno, aquesta radicalització arribarà perquè no tindran una altra, de fet, no? La pageria viu una situació molt precaritzada, molt, amb molta pressió, que demana d'accions immediates, cosa que encara, evidentment, no estan assolint. Torno a dir, se'ls hi pren moltíssim el pèl i continuem allargant aquesta, jo què sé, va per alguns és una mica una agonia total, no? Va passar amb aquest noi de l'Aragó, ha passat aquesta setmana, això, un noi que va ser el que va encapçalar la lluita de l'Aragó amb la revolta pagesa, i és una persona que en el moment que està al davant i que van a negociar amb el govern, de casualitat comencen a fer inspeccions de treball una darrere de l'altra. Ell el que ficava en el seu petit escrit abans de penjar-se, perquè es va penjar, és que una era estar fart de discutir-se continuadament amb la gent, d'inspeccions de treball i de problemes que tota l'estona li posaven sempre en entredit la continuïtat, i per últim que estava fart de treballar 18 hores per guanyar-se la vida i no en sortir-se'n. És molt trist això, però el que et ve dir és que naturalment la pagesia està tocadíssima, molt dependent i molt poc lliure de decidir quin és el camí que vol fer, i molt, de fet, també desorientada del camí que hauria de fer.
Vull dir, hi ha altra gent en altres sectors intentant resistir, no? Jo sempre poso la comparació que ens passa una mica com a les botigues de barri, que es van anar perdent a poc, no hi havia relleu, el gran supermercat se'ls va menjar, doncs a nosaltres ens està passant el mateix. Llavors, sí que tens aquesta sensació de que estàs en lluita constant. Quan no és contra la gran indústria i la distribució que especula, és contra els interessos immobiliaris d'especulació amb la terra. I quan no és això, és l'energia solar que ens vol forrar la terra més fèrtil de Catalunya en plaques. I quan no és això, és les condicions ja pròpies, no? El canvi climàtic o les pedregades, el que sigui, i estàs sempre en això, en lluita constant. Si es foren totes les taules de Barcelona, es pot arribar a produir amb energia solar la meitat de l'energia del consum que hi ha a Barcelona. Llavors dius, tio, volem fer la transició energètica, comencem posant-la en llocs no productius, que prou problemes tenim amb la sobirania alimentària, i quan haguem esgotat aquests espais ens replantegem què fem. Però, evidentment, és més econòmic posar-les al terra, però no comencem pel terra. Hòstia, que això no ho podem canviar. Jo no puc anar a conrear cereal a dalt d'una teulada. Ells sí que poden muntar les plaques a dalt d'una teulada, no? Ells o la pròpia gent. Si hi hagués, també jo crec que falta incentiu públic. És una altra batalla que no n'hi ha prou. Amb les altres que ja estem lliurant a sobre, farem la transició ecològica i la farem malament perquè la seguirem fent enriquint els mateixos de sempre en lloc de postar, no, per una sobirania energètica, per comunitats més petites, per muntar una petita planta de biogàs que pugui abastir el municipi, fer un conveni amb l'Ajuntament, no?
Jo crec que és molt important descentralitzar l'administració, perquè jo m'hi trobo molt, eh? Vull dir, sóc un òrgan que ve de la gent, representant de la Generalitat, però que vivim i treballem al territori, no? I jo em trobo moltes vegades moltes incongruències entre les directrius que ens venen de centrals més les demandes del territori, no? Llavors el nostre paper és una mica buscar l'escletxa legal d'entre complint una mica les directrius de baix, però totalment adaptat aquí. Vale? I sobretot passar el missatge que aquí, ara en aquest territori, hi ha molta capacitat tècnica i professional com perquè la Generalitat no li ha d'espantar de cedir poder al territori per fer una gestió més adaptada a la realitat de la muntanya. Si Catalunya fos com Suïssa, que tot és muntanya, hi hauria polítiques de muntanya molt potents. Però com que a Catalunya una part és Pirineu, però la resta no ho és, es prioritza l'altra part. Jo ara ho veig molt amb els discursos dels incendis. Les fórmules de solucions que presenten estan molt bé per la resta del territori de Catalunya, però aquí és una altra història. Vull dir, aquí les solucions són diferents. Saps? Vull dir que, i amb això moltes altres coses, per tant, el Pirineu necessita una adaptació molt clara d'aquí. I aquí jo crec que es perd una oportunitat amb la llei de la muntanya que es tira endavant, que sí, acaba sent un òrgan, però jo crec que no és prou ambiciosa en aquest sentit de centralitzar l'administració.
Clar, un comunal, sí, per una banda, hi ha la part material, física, que és el terme i els béns que constitueixen el comunal, és a dir, la muntanya que són, i tots els recursos que hi són associats, la muntanya amb els seus boscos, les seues pastures, i després també hi ha casos de que els béns no només són la part del terreny, sinó també hi ha equipaments o hi ha mitjans, com antigament hi havien hagut moles comunals, serradores comunals, més recentment, al segle XX, doncs, també van sortir les escoles que es feien els mateixos pobles doncs, perquè la canalla doncs, pogués anar a estudi, doncs, també eren comunals. El comú de veïns doncs, al final seria la forma d'organització comunitària d'un poble i la forma que agafa en els pobles del Pirineu de muntanya, com un exemple entre molts altres, doncs, trobem els pobles d'aquí de Vall de Cardós, que són els que conec millor. Clar, els coneixements van des de la part aquesta de trobar-se amb els mateixos veïns i amb les cases. Clar, perquè l'agrupació era per cases. Ara potser sí que ja s'està trencant amb aquesta idea de cases. Llavors, agrupar-se amb els altres veïns doncs, per ficar les coses en comú, això és un coneixement d'autoorganització, diguem, o de dinàmiques organitzatives, que després ja hi entraríem i potser hi ha gent que ha fet estudis i en sap més en aquesta matèria, de que també hi ha dinàmiques de diferències i d'accessos desiguals al comunal i no es parlen des de la idealització d'una autoorganització entre iguals.
Jo crec que per part de les administracions s'ha com deixat, vale? O sigui, és com aneu fent allà dalt, si no ens doneu problemes ja us entendreu, aneu fent. I això ha acabat produint que molta gent es pensi que el comú és algo privat. Vale? I aquí és on hi ha un problema. A més, el que nosaltres com a mínim aquí estem veient és que al final és com una visió molt extractivista, és a dir, jo me n'aprofito, jo trec els recursos, però no hi faig res. És a dir, jo només tinc drets amb aquest entorn, però jo no tinc cap obligació amb aquest entorn. Vull dir, nosaltres estem supercontents de que hi hagin comunals i de poder accedir i gaudir-lo, però pensem que també, vull dir, que no tot ha de ser treure'n benefici, sinó que també has d'aportar alguna cosa. S'ha d'anar, s'ha de netejar, s'ha de mantenir, i això doncs, no s'ha fet, no s'ha fet gaire. Doncs em refereixo no només al benefici evident de que les cabres vagin desbrossant i que, per tant, baixen la càrrega de vegetació i possible combustible en cas d'incendi, de la dispersió de llavors i també de l'abono, que al final perquè elles van abonant per allà on passen. Això és com l'impacte més directe, però també, per exemple, doncs això, arrencar plantes invasores que nosaltres aquí tenim al Senesi del Cap, que els últims 2-3 anys ha sigut una bestiesa com ha crescut, que és una planta invasora i és tòxica pels animals, no se la mengen, i que té 2 floracions. Aleshores, clar, és exponencial el creixement d'aquesta planta. Doncs jo a les zones, o sigui, no només ho fem a les nostres finques, que evidentment que forma part de la nostra feina i que és un impacte positiu al final del territori. Obrir camins, mantenir-los, anar desbrossant, clar, tot això és un bé per tu, però també és un bé per l'entorn al final.
Que, bueno, primer el que voldria fer una puntualització és que, clar, en la política local també està en aquest cercle viciós, perquè molts dels polítics locals depenen d'aquest turisme. Per tant, com vols definir una estratègia pròpia si depens tantíssim d'aquest sistema econòmic i d'aquest sector? És impossible. Per tant, jo dic que això és l'estratègia perfecta per part d'un govern centralista que ha decidit quina funció ha de tindre cada territori. Llavors, estan atrapats. És que no puc ni pensar d'una altra manera, perquè vol dir que vaig en contra del que jo mateix em puc arribar a guanyar la vida o de la que la meva família es guanya la vida. No? Llavors, això és com... És aquest conflicte d'interessos que, volgut o no volgut, no, es troben allà al mig i no saben trencar-lo. No saben tindre una perspectiva de mirada de protecció en comú de la comunitat i el que fan també és protegir el seu interès propi. Llavors això fa que no surti mai, no sortirà mai aquesta estratègia, mai, mai.
Llavors, per conjurar una mica que tothom se senti participar en el parc i mirar de complir objectius, per això s'ha dissenyat de fer un pla estratègic a cada un dels parcs de Catalunya per poder donar veu en base a unes directrius que ens venen de dalt i unes estratègies, que uns compromisos internacionals i nacionals de conservació de la diversitat i moltes coses, com fer-ho aterrar aquí i a partir d'aquí que la població pugui dir la seva de forma totalment participativa i acabar fent una mica el full de ruta del que ha de ser el parc. I llavors, això és el pla estratègic, és una planificació a 4 anys vista, renovable, amb gestió adaptativa, que es pot anar millorant i en base a uns objectius, uns indicadors, i a partir d'aquí bueno, aquí tenim el full de ruta, llavors que tothom se senti partícip i per anar-lo desplegant i tirar-lo endavant.
Sí que moltes vegades reunir una habitació a 15 persones, el percentatge ja és més que reunides a un barri de Barcelona per fer pressupostos participatius. Però realment, aquelles 15 persones, una part van a fer algo perquè és com un espectacle que hi havia al poble, i altra van a participar de debò, i després hi ha una, que potser la que més interessaria que estiguera allà, que no va a participar. Que són segurament les que estan movent l'economia més grossa del municipi. Al final sí que hi ha processos participatius i oportunitats de que la gent parli, però sí que hi ha un Pallars o un Pirineu que li costa molt participar d'això perquè té interessos capitalistes i sí que li interessa queixar-se, però no participar.
Com intentant pensar... En propositiu, creus que hi ha algunes polítiques o intervencions que es poguessin fer o que es poguessin tenir endavant, o no, potser no tant a nivell polític, però col·lectiu, comunitari, que creus que ens pugui ajudar a sortir d'aquesta voràgine?
Clar, per descomptat és que si l'estratègia territorial és buscar aquestes sobiranies, en el moment que et poses en aquesta situació, automàticament comences a desplegar un sistema, no? O un seguit d'accions, de línies de treball que puguin arribar a anar suplint i anar cobrint aquestes necessitats, que serien les necessitats bàsiques per qualsevol persona per viure d'una manera còmoda, segura i amb comunitat, de fet, no? I ja parlem a nivell energètic, a nivell alimentari, a nivell de cures, a nivell això, no, de proveïment de serveis que no tenim. Per tant, simplement pensant d'aquesta manera, ja començaríem a caminar en aquest sentit. La qüestió és que tot i les circumstàncies, tot i el context, tot i les evidències en molts sentits que estem tenint, no, d'aquest retrocés fins i tot, no, d'aquesta manca de poder suplir, no, de poder donar resposta, no, amb aquests serveis essencials, amb aquests béns essencials, la mirada continua estant en perpetuar i mantenir un sistema econòmic del que aquí viuen moltes persones i que es considera, no? Que si no s'atén, el sistema econòmic del territori es trenca i, a més, la trama social, en conseqüència, també es veu afectada d'una manera important. El que s'hauria de fer és, des de l'estratègia, veure que, naturalment, aquesta dependència ens portarà i ens porta amb una fragilitat i, a poc, anar diversificant l'activitat econòmica associada a garantir aquest proveïment de serveis d'una manera interna, com passava aquí al Pallars fa 60 anys. O sigui, eren territoris molt autònoms en aquest sentit, degut també pel seu aïllament. Per tant, havien d'espavilar-se per tenir tots els oficis a disposició i per intentar oferir-ho per tota la població. I aquest coneixement, aquesta xarxa que estava establerta, s'ha desmuntat en aquests 60 anys, però sobretot i especialment en aquestes 2 darreres dècades, principalment, no? amb aquesta especialització exagerada d'una activitat econòmica que ha passat el que dèiem abans, no? Que això han sigut entre cometes, perquè naturalment l'activitat turística demana de moltíssimes hores de treball i de la implicació de molts membres d'una família, no? Però els hi ha suposat un ingrés que s'havien estable i segur durant molt de temps, no? I canviar-ho és molt difícil perquè ni estem preparats per assumir-ho ni l'altre estem preparats en quant a formació per plantejar alternatives, perquè fins i tot penso que hem perdut la capacitat de pensar que podem fer alguna cosa que valgui la pena més enllà d'això, no? Que això naturalment va vinculat a la política i a la presa de decisions, quan tu com a territori creus que la teva única sortida és aquesta, perquè és la que t'han marcat, que és la que és la que és la que té sentit, la que tu ets capaç de fer i les altres no tenen cap opció de supervivència, no? I això ens ho hem cregut fins a la mèdula.
Perquè nosaltres, quan anàvem a l'escola i nosaltres quan anàvem a l'institut, ningú ens sensibilitzava de la importància de gestionar el nostre territori o de si vols tornar al territori. Però aquestes persones, si un cop haguessin estat a l'institut, se'ls hagués parlat de gestió de territori, se'ls hagués parlat de la importància i del capital que hi ha aquí, no? I dels recursos que tenim aquí i de quina manera els hi podem donar valor, probablement més d'un hagués sortit enginyer forestal, no?
Però és cert que a partir dels 90 comença a arribar, o no, en els 70 arriba tot el moviment hippie, tota la gent que ve, i jo crec que és una bocanada d'aire fresc, en una situació molt, molt, molt complicada socialment, i això va bastint una alternativa petita que al principi és rebutjada per la gent d'aquí i a poc a poc va encaixant, encabint, i encara està encabint-se. Però sí que ha sigut un suma, un gota a gota que ha anat sumant, i ara, el 2020, podem dir que hi ha una població bastant mixta entre gent nouvinguda i gent d'aquí. I el model de territori que la gent desitjava aquí quan nosaltres vam arribar era copiar Andorra, copiar la Vall d'Aran, copiar la Cerdanya. Ara ja no és tant així. Ja hi ha molta gent d'aquí que comença a veure en el Pallars un altre model de territori, en què se fonamenta en la proximitat. Un altre model turístic, que ja no és de massa, sinó que és de delicatessen. Puc no demostrar jo que som. Això és un poc bucòlic i positiu, no sempre així, però és cert que ja no és aquella situació que van trobar de voler copiar el model andorrà, no? I de la Vall d'Aran. I això va venir acompanyat també d'una nacionalització de les pistes d'esquí, que va ser molt important. Va venir acompanyat de la creació d'una ADF Mig Pallars que englobava a 7 municipis en un moment on ja no es venia fusta pràcticament ni es feien subhastes, i aquell petita mancomunitat va saber, de la mà justament del Marc, justament en un paper contrari o podria entendre's contrari al que està fent ara, va dinamitzar el mercat de la fusta, va saber treure un producte a l'aclarida, que s'havia deixat de fer, ja no es feien aclarides, feia anys i anys que no es feien aclarides o molt poques. I de sobte, amb un projecte live, entre el 1998 i el 2001-2002, es va fer un saxó aquí al Pallars Sobirà i es van començar a aclarir moltíssims boscos. I es va blandir un tema que crec que és que continua sent fonamental, que era la sobirania de pròpia, no, dels municipis amb la gestió forestal.
Sí que des d'un plan més polític, en altres a nivell del que és l'Ajuntament de Vall de Cardós, ja es van fer a l'any 2000, doncs hi ha unes ordenances que regulen l'ús i l'aprofitament dels béns comunals. Nosaltres a nivell d'acció de govern estem vetllant perquè aquestes ordenances pues es desenvolupin des d'una visió el més expansió possible d'aquests drets comunals i d'aquesta governança del comú, respectant els acords que facin els comuns de veïns. Els comuns de veïns estan constituïts, tenen unes juntes, però al final el que és sobirà sobre els acords que es pren són l'assemblea del comú. Nosaltres estem tendint que aquests acords passin per assemblea de comú, no? Llavors, jo crec que són aquestes formes que, d'alguna manera, doncs, tot i que és vingut des de l'Ajuntament i és regulat des de l'Ajuntament, doncs, poden incentivar, doncs, que, de nou, no només siguin dos o tres els que participin del comú, sinó que també hi hagi una part de la població, doncs, que potser fins ara no se li havia costat, que se li vagi costant i que vegi que potser és una eina de que se pugui incloure i pugui ser partícip de les coses que afecten directament al seu poble i als recursos naturals que estan subjectes al seu poble.
I això jo crec que ens porta a patir una discriminació, però a la vegada haver-te d'espavilar més, no? D'alguna manera també t'aporta coses positives, no? Doncs que t'espaviles més, comptes més amb les veïnes, es fa més barri, jo diria, que a moltes ciutats. I es despleguen tota una sèrie de dinàmiques, no? I de col·lectius i de pensaments diferents. I a la vegada això et porta també a una mentalitat i unes habilitats pròpies individuals també molt diferents.
Tot això, aquest coneixement, si no el recollim, el poc que en queda, doncs també cau en l'oblit, però és que si l'aconseguim recollir, poden ser eines útils de com sapiguer gestionar de forma sostenible doncs, els boscos d'aquí de muntanya, les pastures, perquè coneixement que va des de el ramat s'ha de pujar a tal data perquè llavors dones temps de regenerar les pastures i s'ha de baixar i s'ha de moure amb aquella altra muntanya doncs, perquè té un sentit, no? Jo crec que algo que podem fer és visibilitzar i recuperar doncs, tot el coneixement o tota la història comunal i d'això, no? I d'organització dels pobles de muntanya, de la qual doncs, tenim aquest llegat, no? Llavors, doncs, crec que és important de recuperar-la, conèixer-la, ja sigui per saber-ho com per posteriorment aplicar-ho, saber aquests coneixements populars.
I nosaltres estem en un municipi que realment treballa bastant el tema de la gestió. I ara aquí, per exemple, a nosaltres aquí al terme d'Ella estan fent recuperació de pastures, han contractat a una brigada que treballa superbé, que són molt fins i realment ho deixen bé. Vale, perquè hi ha neteges que fan por. Aquí no, la veritat és que ho estan treballant molt bé, però això no va acompanyat d'una posició valenta per marcar les normes de com s'ha de comportar i com s'han d'aprofitar.
De convivència.
Sí, normes de convivència amb els comunals a l'hora de pastura, parlo principalment. O sigui, nosaltres estem trobant a faltar això, valentia, a l'hora d'encarar i d'agafar senyors. Hem de posar unes normes perquè, si no us enteneu, aquí tothom ha de poder aprofitar i tothom ha de poder, o sigui, i tothom ha de treballar.
Què m'agradaria veure d'aquí 10-15 anys, no? Doncs d'aquí 10-15 anys m'agradaria veure una Vall Viva, que en determinats moments ho és. Sobretot, doncs, potser quan fas una festa major, la festa major del meu poble, la festa major de Lladrós, sents la cohesió, sents aquest sentit de poble, de fer poble, i poder-lo sentir no només un o dos dies l'any, no? Que d'alguna manera aquest sentit de comunitat impregni més parts i més dimensions de la vida del dia a dia dels pobles de... ja sigui Lladrós, ja sigui la resta de pobles de Vall de Cardós. I jo crec que tendeixo a ser optimista, tot i que les dinàmiques, bueno, et porten una mica a veure doncs, les debilitats i les fragilitats, com he comentat, doncs, les comunitats doncs, potser ara mateix tenen una estructura fràgil. Jo crec que potser immediatament no, però a llarg termini pujarà a viure gent. La gent que hi vivim, doncs, ostres, crec que també evolucionarà la manera de relacionar-nos. Vull dir, hi ha aquestes rivalitats que es donen amb alguns pobles que no vull pensar que s'aniran diluint i que d'alguna manera doncs, puguin trobar aquesta cohesió i al final, bueno, jo el que desitjo i m'agradaria doncs, pels pobles de Vall Cardós, el Pallars o del Pirineu és que això, que s'hagin reconstruït les comunitats i que s'hi pugui viure dignament, doncs, tenint habitatge i podent, i també a través d'un aprofitament sostenible de recursos naturals, doncs se puguin desenvolupar activitats, que puguin fixar gent aquí, que puguin mantenir aquesta vida als pobles doncs, dinàmica i viva, no?
Per exemple, ara aquí he presentat aquí el catàleg de productors agroalimentaris, que és una oportunitat perquè tothom que es dedica a gestionar el territori i crear un producte, que el territori i el visitant conegui com ajudar a que aquest territori es mantingui a través del consum d'aquest producte. I cada cop arriba més una sobirania alimentària dins el que es pot. Evidentment, hi ha productes que aquí no es produeixen, però si fem un esforç, encara que haguem de pagar una mica més, és un objectiu que té un benefici molt directe sobre el territori, que d'altres maneres, per voler fer estalviar, l'únic que estem fent és generar impacte climàtic i impacte social que no ens reverteix en res.
Clar, naturalment, si me l'imagino en positiu, per començar, naturalment, que per mi és un dels sectors principals, no?, dins de l'activitat de la pagesia, que és que hi hagués més gent jove, que visqués d'una manera diversificada, que haguéssim fet un gir, no?, cap a fugir d'aquesta dependència, no?, de qui em compra, de qui em marca el preu, i que estigués més empoderada, que hi hagués una associació potent de productors. Llavors, aquí ja ampliaríem la diversificació del que serien els aliments que es porten a terme des de la comarca, que això també ens portés a un procés, no?, de justament buscar aquesta sobirania, per tant, tornar a donar importància als oficis, vestir-los sense fer-ho amb artificis de la importància que tenen i, per tant, de fer-los atractius per totes les persones, en el sentit d'enfocar que tot això ens portaria a una autonomia pròpia, amb una llibertat, no?, amb un control fins i tot del temps, no?, que podem dedicar a aquestes coses, de fer la feina ben feta. I per descomptat que jo penso que és un dels focus principals i que és un mal, no?, endèmic que tenim les persones, és cultivar la sensibilitat, no? O sigui, mirar les coses des d'un altre lloc, no? Adonar-nos, no?, del privilegi que tenim, de la riquesa que ens envolta i cuidar-la de manera conscient amb aquest sentit de reciprocitat, de cuidar-nos mútuament com a éssers que formen part d'aquest tot, no? Entendre-ho des d'aquí, no? Molta població depèn únicament d'una entrada de diners i d'un sector en concret. Quan això deixa de tindre sentit, que evidentment el turisme pot ser donar les primeres coses perquè és un servei superflu, podríem dir, no?, que no el necessitem per viure, que entre totes, no?, difonem, no?, d'aquests coneixements ancestrals en territoris com el nostre, en un territori com el Pirineu, que podríem dir que són últims reductes de tradició, aquesta tradició ja està hipermodificada, o sigui, la tradició entesa, no?, com aquestes cultures originàries que s'entenen com a part d'un tot, això ho hem perdut des de fa segles, de fet, en aquests territoris. Aquí tenim petites rèmores, no?, petites coses, detalls encara, que ens recorden que hi ha hagut aquest vincle, no?, amb la natura des de sentir-se part d'això, no? Llavors, m'agradaria que hi hagués un retorn cap a aquesta consciència i aquesta estima, perquè això ho canviaria tot, no?
Fins aquí el capítol d'avui. Si t'ha agradat, comparteix-lo, penja-ho a les teves stories, retuiteja'l, explica-li a la teva veïna, parla-ho amb el teu amant, per seguir escoltant Com batega la terra, perquè, com deia la biòloga Lynn Margulis, la vida és una unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als que s'associen. Aquest projecte ha estat finançat per RERUR, on estem explorant les resistències al Pirineu. Un podcast de Maria Borràs Escaiola i Liliana Moreno Camargo, amb la col·laboració de Marina Vila Aragonès en la narració. Gràcies per escoltar La Terra Batega. La Terra Batega. A punt per un món mobilitzat.